digués quines majories alternatives a partir d'aquí es configuren. Es va fer una del 52% de les forces independentistes, doncs ara caldria, seria bo que sapiguessin quina alternativa hi ha.
Un conseller que no vulgui deixar el càrrec. I si Junts impulsarà aquesta moció de confiança.
Ho hauràs de dir cada vegada al final.
Escolteu, jo us vaig dir que jo m'hi posaria de perfil. Ja contesto directament a la pregunta. I com a secretari general jo vaig parlar que internament no m'hi posaria com a perfil. Jo he parlat amb molts afiliats, amb moltes afiliades. Els he dit honestament la meva opinió, però al final vaig decidir no fer-ho públic. No ho vaig fer abans, no ho faré ara, perquè em semblaria molt fàcil. No ho faré. Per tant, podeu anar preguntant, però no ho faré. És una decisió que assumeixo, és una declaració que vaig fer, l'assumeixo honestament, però jo vaig entendre per molta gent que aquesta consulta em deien això no va d'adhesions personals ni de consigna, i per tant molta gent em va demanar que no ho fes públic i no ho he fet, ho assumeixo. Això pot ser objecte de moltes crítiques i jo les assumeixo. Però en tot cas, d'aquí sí que vull treure una cosa, que tant la presidenta com jo, president i secretari general del 100% dels afiliats i les afiliades del partit. I la qüestió de confiança, esperem a veure quina reacció hi ha per part del president de la Generalitat, i a partir d'aquí, dilluns, tenim executiva i ja començarem a...
S'ha tallat aquesta roda de premsa en directe que estem seguint ara ja amb les preguntes dels periodistes després d'aquesta compareixença de Laura Borràs i de Jordi Turull. No sé si tenim... Si no ens arriba so des d'aquesta roda de premsa, com dèiem, que s'està...
Les ràdios, que baixem una mica el to, perquè si no podem seguir la roda de premsa. Una mica.
És l'Helena, sempre és l'Helena.
Són les 8 del vespre i els companys de les ràdios
bon
que tenen els bolletins.
Jo tinc tres preguntes. La primera és si vostès donaran suport als pressupostos que fins ara estava elaborant el conseller Giró. Després, si, com han dit alguns membres del Parlament que estaven a favor de sortir del govern, el seu pla finalment és forçar eleccions anticipades i volen que Pere Aragonès doncs faci aquest pas. I per últim, han parlat de Xavier Trias, que els ha fet arribar el seu suport. Això vol dir...
Helena. Ja, perdona, però...
És que hi ha qui està fent
perdona,
el volum, i això està...
Núria, perdona, però és que...
A veure, per respecte als companys, les cròniques no es poden passar des de la sala.
Estem
perquè no s'ha...
sentint una mica la part del darrere d'aquestes rodes de premsa, d'aquestes compareixences, com ens deia ara l'Adrià, doncs hi ha uns certs problemes per aquesta coordinació entre els diferents periodistes doncs, que estan fent la seva feina seguint aquesta roda de premsa i alhora també fent aquestes connexions en directe, Adrià.
Sí, la primera és si donareu suport als pressupostos que fins ara estava elaborant el conseller Giró. La segona és si, com han expressat alguns membres del Parlament que estaven a favor del no i de sortir del govern, el seu pla és avançar eleccions i forçar Pere Aragonès a convocar-les. I per últim, han dit que han fet arribar el Xavier Trias, el que ha fet arribar el suport. Què vol dir això? És a dir, Xavier Trias els ha traslladat que poden comptar amb ell com a candidat a Barcelona? Merci.
Començo pel final. Xavier Trias ha enviat un missatge, diguem-ne, personal, com ho volia dir, de dir, escolta, en moments així, contreu el seu problema de col·laboració.
Així? De clar. Però en moments així, missatges d'aquests, doncs s'agraeixen. Un, dos, els pressupostos que estava preparant el conseller Giró. No sabem quins pressupostos a partir d'ara arribaran. Per tant, nosaltres dels pressupostos ara no ens definirem. Val? I tres, les eleccions només són competència del president de la Generalitat. És ell que ha de fer aquesta valoració a partir d'ara i segons la valoració que ell faci doncs, i que faci la resta de grups del Parlament, doncs nosaltres prendrem les nostres decisions. Avui parlem de les nostres decisions i, per tant, difícil d'opinar de les decisions que no s'han pres i que depenen d'un altre i que no depenen de nosaltres mateixos, com és la convocatòria electoral, que això és una competència exclusiva del president de la Generalitat.
Hola, bona nit. Senyor Turull, quan vostè parlava del tema dels pressupostos, de tota manera, d'entrada entenc que la voluntat de sentar-se a parlar amb el govern de cara a pactar-los. És a dir, quan vostè parla de no ens desentendrem de res, jo suposo que aquesta voluntat de almenys amb els pressupostos sentar-se a negociar-los. I segon, la senyora Borràs abans parlava de que, d'alguna manera, quedava molt clar que el compromís passava per davant dels interessos de partit. M'agradaria saber si s'ha plantejat què passaria amb el pacte de la Diputació de Barcelona, en tant, evidentment, és un pacte amb el 155, que vostè personalment s'ha posicionat en contra moltes vegades, i en tant que vostè surti reforçada d'aquesta elecció, pues no sé si vostè se ve amb força per forçar aquesta ruptura. Gràcies.
Jo crec que vostè ha estirat un titular llarguíssim. Nosaltres no ens en desentenem de res, vol dir de res que preocupi la gent. De res que preocupi la gent, nosaltres no ens desentenem. Vostè diu, donaran suport. Mira, nosaltres avui el que hem decidit... No ens desentenem de res que preocupi la gent. Nosaltres estarem al costat de la gent. A partir d'aquí avui hem pres una decisió que és dir, així no podem seguir en aquest govern, i hem decidit no estar en aquest govern per la dinàmica unilateral que s'estava portant aquest govern des de molts punts de vista. A partir d'aquí, com he dit, dilluns comença doncs una nova etapa, dilluns veurem quins són els temes que s'han d'abordar parlamentàriament, però avui el que estem posant en valor i en explicació és la decisió que avui hem pres nosaltres.
Sobretot el que volem és reforçar el moment en el qual ens trobem. Per nosaltres aquesta consulta ha estat molt important, però el moment de país també ho és. Ho és molt. I de la mateixa manera que nosaltres hem dut a terme aquesta consulta precisament perquè estem compromesos amb el país, estem compromesos amb el resultat del 14 de febrer. Ho hem explicat moltes vegades. El 14 de febrer Junts per Catalunya va voler posar en valor la unitat del vot independentista. I per això va treballar intensament per fer un acord de govern que permetés traslladar el que havia votat la ciutadania al govern del país. En aquest moment, això ja no és així. Nosaltres ho constatem ara a través de la consulta que ha fet la militància. I parlem del govern del país, no parlem de la... Vostè mateix ja ha dit quina és la meva opinió sobre aquesta qüestió. No estem parlant d'entitats com la Diputació ni de política supramunicipal. Estem parlant del govern del país. Estem parlant del que decideix el ciutadà quan vota i vota independència. I hi ha partits polítics independentistes que es comprometen, com va fer la CUP i com va fer Junts per Catalunya amb Esquerra Republicana, per posar en marxa una legislatura del 52%, que en aquest moment ha fracassat. Que en aquest moment... no existeix. Les decisions que hagin de prendre altres que van començar aquesta singladura fent-se responsable d'uns acords que no compleixen, les hauran de prendre altres. Nosaltres el que hem fet és assumir amb tota la coherència, amb tota la transcendència i també amb tota la responsabilitat aquest compromís amb les urnes.
Sí? Hola, bona nit. Estàs insistint que el resultat de la consulta no divideix el partit, però jo voldria saber com pensen gestionar l'escenari en què 4 de cada 10 afiliats i afiliades del partit del global del 80% que hi ha participat no comparteix la decisió de sortir del govern i esdevenir una força d'oposició. Quines garanties tenen la presidenta del partit i el secretari general que el desenllaç de la consulta no trencarà internament el partit? Gràcies.
Perquè ho gestionarem com ho hem gestionat sempre tot, sumant per multiplicar, escoltant a tothom, posant en valor l'opinió de tothom i amb generositat i amb unitat. I per tant, així és com hem gestionat tots i cadascun dels processos de democràcia interna que hem fet al partit, des de les primàries fins a avui. Ens escoltem a totes i cadascuna de les veus. Les tenim en compte totes i cadascuna d'aquestes veus. I, per tant, ho hem expressat. És un acte de responsabilitat. I, per tant, nosaltres ens escoltem, però sortim reforçats. L'executiva ho va deixar molt clar dilluns passat. Assumiríem, perquè som demòcrates, el resultat de les urnes. I això fem. I ho estem fent amb aquesta unitat interna. Ho estem fent sabent que aquests processos reforcen, perquè escoltem tothom i perquè aquestes decisions tan transcendents han de ser compartides. I ho fem, també, amb aquesta unitat, pensant en el dia després, agraint, reconeixent tota la feina de totes les persones que han estat al govern, ho hem dit, no només dels consellers que han estat les cares visibles, sinó de tots i cadascun dels membres dels seus equips. I també, per tant, tots aquests afiliats que amb aquests tants percent ens han expressat la seva veu. Aquests processos enforteixen, segur, perquè ens permeten escoltar-nos, reconèixer-nos i amb generositat i amb la voluntat de fer avançar el país, de fer avançar el país, treballar conjuntament perquè això sigui així.
I a part, si em permet, seria una greu contradicció nosaltres que hem dit, a diferència d'altres que diuen que els referèndums divideixen, els referèndums trenquen, etc.
Sí,
votar no divideix mai. I per tant, si alguna cosa té el moviment independentista, i en aquest cas la gent de Junts per Catalunya, és de radicalitat democràtica, i per tant tothom honestament ha votat el que ha considerat, però un cop el resultat s'assumeix aquest resultat, com no pot ser d'una altra manera, i per tant no han tingut ni cap indici ni cap comentari de gent que posi ni en qüestió el resultat, evidentment, ni la seva partidatge. Potser és en d'altres llocs que deu funcionar, que si no guanyo me'n vaig, potser funciona en altres llocs. I ho sento molt per tots aquells que tenen ganes de furgar, i perdoneu, és una mica pesat, de la divisió dins de Junts per Catalunya, quan sempre hem dit que ens diem junts, no ens diem iguals. Per tant, no som iguals, ni tenim vocació de secta, i per tant, la riquesa de les diferents opinions és el que ens dona, és la nostra gran virtut. I per tant, ja hi estem acostumats amb tanta literatura d'aquesta mena. Però, escolti, tots els acords fins a arribar aquí a la consulta els hem anat prenent per unanimitat, i ara hi ha hagut la consulta, i tothom, honestament, ha votat el que ha considerat, només faltaria, i a partir d'aquí tots assumim el resultat.
I, a més, que quedi clar que Junts no renuncia a res. Al contrari, ho ambiciona tot. I, per tant, que quedi clar aquest missatge de que votar mai no divideix, sinó que ens uneix, i treballarem amb aquesta unitat per fer avançar el país.
Sí, hola, aquí una pregunta pel secretari general o president de qui vulgui respondre. Tinc tres preguntes en concret. La primera és si Junts per Catalunya es planteja impulsar una moció de censura al Parlament contra el president de la Generalitat. La segona és si algun membre de l'executiva ha verbalitzat la seva renúncia, atès el resultat de la consulta, en el cas de sortir de l'executiva. I una tercera pregunta és si es preveu algun tipus de canvi en el grup parlamentari després d'aquesta consulta. Gràcies.
Totes les iniciatives, jo insisteixo, i podem donar voltes, però avui el que venim a explicar és la decisió. A partir d'aquí, les iniciatives parlamentàries que hi hauran i tot això, comencem dilluns, hi ha executiva ordinària, per tant, dilluns començarem. A l'executiva que hem fet per informar dels resultats, doncs, escolta, si hi ha hagut alguna intervenció, perquè ha sigut ràpida perquè tots vostès estaven aquí esperant, però ha sigut d'apel·lació això a la unitat, a la fermesa, al creure'ns-ho, i a tirar endavant, no? Per tant, qualsevol iniciativa, si em permetran, ja l'anirem anunciant amb el pas del temps. També volem escoltar, doncs, la iniciativa d'aquell que ha perdut la confiança parlamentària, no? I, per tant, nosaltres parlem del que decidirem nosaltres, però avui era per explicar una decisió. S'ha acabat aquest debat. Segurament molta gent del país n'ha quedat enfarfegada d'aquest debat. No era voluntat nostra. A partir d'avui s'obre un nou camí, que esperem, allò que diuen, que sigui a fi de bé per aquí, per la gent i per l'independentisme.
Podem dir-los que...
Doncs estem seguint aquesta roda de premsa. Fa pràcticament 3/4 d'hora que ha començat. L'Adrià ens avisarà també si hi ha alguna cosa més a destacar en aquestes respostes, aquestes preguntes que estan fent ara els periodistes també, tant a Laura Borràs com a Jordi Turull. Així d'entrada, no sé què us semblen aquests dos discursos. Jo diria que dos discursos amb un to diferent. D'una banda, Laura Borràs, que ha deixat clar que des d'avui Junts passa a l'oposició. També ha dit que el govern de Pere Aragonès és un govern fracassat, mentre que Jordi Turull ha dit que assumeixen totes les conseqüències d'aquest resultat, però sí que cap al final de la seva intervenció ha dit que si hi ha espais, doncs, per recosir, que ells hi seran. Per tant, d'alguna manera també ha deixat aquesta porta oberta, doncs, a seguir parlant amb tot l'espai independentista. Marta.
Sí, no, com tu dius, Anna, han sigut dos discursos molt, molt diferents per mi. Laura Borràs ha fet un discurs per mi més populista, i més de moviment, no tant de partit, sinó de moviment, no? D'arrossegar, diguem, la gent a través del sentiment, de les emocions, etc etc. I després ha dit una frase que per mi és, ha estat contundent, no? Junts guanya, Pere Aragonès perd, no? Contundent, o sigui, allò al moll de l'os, no? I en canvi, doncs, com tu deies, Jordi Turull ha fet un diguem, un discurs molt més polític, no? Mà oberta, mans esteses, etc etc. No? I per tant, ha deixat la porta oberta a... bueno, el que han de deixar els partits polítics, no? És allò de buscar aliances, etc, que és el que s'ha buscat fins ara, però ha fet un discurs, per mi, molt més aclaridor, no? I després ha dit una cosa que és veritat, no? Diu, escolta'm, avui parlem del resultat de la militància perquè creiem que tothom ha quedat molt enfarfegat. Doncs sí, senyor Jordi Turull, tothom ha quedat molt enfarfegat, perquè, clar, els problemes de la gent, dels pagesos, de moltíssima gent, no es resolen. Aquest és un tema d'un partit polític, no? D'un partit polític. És veritat, hi ha una crisi de govern, amb un trencament de govern, i és molt important en un país, no? Però els problemes del dia a dia, no s'han resolt fins ara, no? I jo crec que, vaja, que s'haurien de posar més tots a la feina, perquè és que, si no, entre els problemes de govern, els problemes dels partits polítics de cadascun, no? I després, l'entesa...
I l'auditoria han reconegut que en aquest sentit sí que avançaven, que amb les polítiques concretes sí que hi havia cosa.
Clar, però Laura Borràs ha donat a entendre, gairebé ha dit que l'enemic el tenim a casa, no? De dir, no, és que o sigui, les enteses amb Madrid no hi són, però és que aquí tampoc, amb Esquerra Republicana. I clar, dos partits que s'havien unit pel tema de la independència, veiem que s'han trencat totalment, no? De fet, la història és un déjà vu, no? Si repassem la història de Catalunya, n'hem vist més d'un cas a través dels anys.
Jordi, com valores una compareixença i l'altra?
Jo no, mai sabrem què hauria passat si hagués guanyat el sí, i en aquell cas no sé si aleshores s'hagués promogut una escissió, que és una cosa que s'insinuava per part de Cuevillas ahir, no? No sabrem mai, però en qualsevol cas això no és així i sembla que hi haurà una certa unitat interna, de la qual cosa m'alegro, eh? Però sí que volia dir que no és, és profundament injust que es digui que ha guanyat la part emocional de Junts, com si la gent que votés no pensés amb el cap o no tingués estratègia. Això és una burla que es fa molt sovint de la gent independentista, inclús jo, de, és que penseu amb el cor. No, escolti, el PSC quan vota el 155 o se'n va una manifestació de fatxes, ho fa amb el cor o amb el cap? Jo diria que quan parlem d'emocions hauríem de concretar quina emoció parlem. Hi ha emocions de tot tipus, però també la covardia és una emoció, la por és una emoció i l'avorriment és una emoció. Com a mínim, la decisió ara mateix de Junts agita una mica el panorama, un panorama que era avorrit i circular i que no portava gaire enlloc. Esquerra Republicana i Junts només tenen la possibilitat de governar si és per fer la independència. Això s'ha demostrat els últims 20 i pico anys. És a dir, mai s'han pogut unir fins que no hi ha hagut un guió creïble, no creïble, assenyat, menys assenyat, més calculat o menys, que fos per la independència. Quan aquesta possibilitat s'esfuma, és massa vaga, és massa grisa, hi ha massa boira, aleshores no és possible, i com a mínim la militància ara mateix de Junts ha decidit que no ho pot vendre, que no pot explicar, que no pot aguantar més aquest relat. Confio que hagin calculat bé les conseqüències i confio que tothom hagi pogut posar la fredor analítica suficient, però en cap cas, pel simple fet d'haver votat no, o pel simple fet d'haver volgut adoptar aquesta decisió de sacseig de la política catalana i del govern, no vol dir que siguin gent emocional, romàntica, etc, sinó que també poden tenir una estratègia i pensar amb el cap, evidentment. I pel que fa a les acusacions d'antipolítica, de pensar amb el benestar, l'estabilitat, això estic totalment d'acord amb que els governants, els polítics han d'intentar pensar amb la gent i amb el dia a dia, però només simplement que això té un límit. Això té un límit, que és quan el teu relat, la teva raó última pel fet d'estar en aquest govern, s'acaba, s'esmicola i ja no la pots explicar. Sí que és possible que Junts es quedi amb pocs ponts a nivell de pactes futurs, però Esquerra Republicana li queda també...
Zero ponts es queda.
Esquerra Republicana li queda el pont del PSC i dels Comuns, que és un pont una mica galdós. És a dir, tothom es queda, tothom dintre de l'independentisme es queda amb menys possibilitats d'arribar enteses amb els altres i explicar-les bé, sobretot no només en termes de relat, que és una cosa que a mi m'agrada molt, sinó també en termes de realitat. Junts ara té el deure d'explicar com aquest relat, que segurament li serà millor i més favorable, com el transforma en realitat, que és un deure que em sembla que li exigim tots els independentistes, i Esquerra Republicana també té el deure d'explicar com a través del PSC i la taula de diàleg és capaç d'avançar cap aquí.
Però Jordi, Junts ja ha fet un relat. El relat és ja hem votat, ho va dir el president Puigdemont la setmana passada, o el relat d'insinuar que demà es pot aixecar la DUI. Això a mi no només em sembla emocional, sinó que directament em sembla mentider i em sembla populisme del més barato que ens puguem trobar sobre la taula. Sincerament, crec que això és enganyar absolutament als votants. I a mi em sembla...
Que és una cosa molt racional, no... i molt pensada i molt clara.
Racional sí. Mira, com a mínim racional sí que ho és, perquè el que jo no entenc és, de la decisió que treu avui, quin guany se'n treu?
Per això dic que
com a
la
país,
és de
com a partit, com a moviment, etcètera, etcètera. Després, crec que és zero racional dir millorar la vida de la gent, no? Ha dit la presidenta Laura Borràs, i després volem estar més al costat de la gent que mai, i ha dit Turull. Llavors no podíeu esperar a votar els pressupostos, uns pressupostos que heu fet vosaltres, perquè, clar, no és emocional en 10 dies decidir sortir amb aquest cop de porta del govern? Jo crec que això, més emocional que això, no hi ha res.
Pot ser equivocat, pot ser precipitat,
bueno, però llavors
en qualsevol
que no sortin
cas
a dir que els importa el que els hi passi la gent, perquè si els importa el que passi la gent, podrien haver estat una mica contemporanitzant la decisió i al mes de gener haver marxat quan hi haguessin els pressupostos aprovats. Per tant, si tant t'importa la gent, doncs com a mínim espera't que hi hagin uns pressupostos aprovats, que per cert...
També pots esperar-te i expulsar el vicepresident, et pots contemporitzar amb això.
Bueno, però és que, perdona, però és que el que potser et s'havien d'esperar és a proposar una qüestió de confiança quan no tocava el mig d'un debat de política general.
Jo el que dic és que erroni o encertat és racional i no només emocional.
Jo, bueno, potser algú fa càlculs racionals. En qualsevol cas, m'agradarà veure les enquestes. Dit això, Turull diu, no hi ha una estripada de res. Ostres, doncs per no haver-hi una estripada de res, no sé què vol dir estripar pel senyor Turull, perquè, clar, si no hi ha una estripada de res dins del moviment independentista, quan et carregues el 52%, fots un cop de porta i te'n vas del govern, jo crec que una estripada és bastant complicat. I després jo crec que, com deies, Anna, hi ha hagut un clar contrast entre els discursos. O sigui, Turull parla en no volem ni retrets ni rancúnies, sí, i en canvi Laura Borràs ha fet un discurs absolutament vehement, amb una contundència contra Esquerra Republicana que ostres, que com deia el Joan, no? Crec que ho ha dit en la seva primera intervenció, el 52% independentista potser ja és al carrer, però les institucions ara mateix no hi ha cap mena d'esperança en que hi hagi un front comú, de cap manera.
Astrid, com veus el panorama, bueno, també després d'aquest posicionament?
Només per precisar, vull dir, el 52% no hi ha sigut mai, perquè aquí compten vots de gent que no hi és al Parlament, vull dir. Però aquesta trampa que acostuma a fer l'independentisme sempre amb els números, ho podem passar per alt, però bueno, es pot seguir amb
un referèndum s'arregla, això.
Però aquest, sí, segur, i mira el que passa.
Això ho sabríem perfectament.
Es divideixen. En qualsevol cas, jo veig molt clarament les dues posicions que, o sigui, no he vist diferència amb els plantejaments que hi han hagut en aquests últims dies. Vull dir, Jordi Turull no s'ha pronunciat, però era molt clara, no s'ha pronunciat oficialment, però era molt clara quina era la seva posició. I jo crec que les seves intervencions, tant de Laura Borràs com de Jordi Turull, en aquest cas, han estat molt coherents amb les posicions que han tingut. Una extrema beligerància per part de Laura Borràs, jo crec que ha estat un discurs bastant incendiari, ha arribat a dir el govern ha perdut legitimitat. Vull dir, aquest és un discurs molt perillós, eh? Vull dir, assumir que s'està... o sigui, que el govern no és legítim. Això ja ho hem vist en d'altres moments de la història.
Ho hem vist a la Generalitat, això?
Això té moltes implicacions, perquè això vol dir que, bueno, a veure quina mena d'oposició es comença a fer ara. Han dit també que guanya Junts i perd Aragonès. Vull dir, a més, està molt personalitzat. Vull dir, no sé si tant cap a Esquerra com cap a Aragonès, que se'l responsabilitza directament.
I aquest detall, precisament, que ha parlat de... Aragonès, no ha parlat del president, sinó que s'hi ha referit directament pel cognom.
Exacte, bueno, que això, el respecte institucional de vegades és una mica absent. I després...
Si algú de nosaltres diu senyor Puigdemont i no president Puigdemont...
I això, doncs, bueno, genera, jo crec que, molta incertesa, perquè volen exhibir una unitat que es desmenteix a cada paraula que pronuncien. Aleshores, jo segueixo insistint. O sigui, el repte és l'endemà. Com ho gestionen? Què és el que passa amb les persones dins de Junts que apostaven per la continuïtat i que ara, doncs, tenen molt difícil continuar la seva trajectòria política amb un partit que defensa una estratègia radicalment oposada a la que ells defensen, i sobretot també hem de veure, perquè hi ha hagut veus internes dins de Junts que estan demanant eleccions. Vull dir, el senyor Canadell ha demanat eleccions, l'ANC torna a insistir dient que convenen que si hi ha aquest trencament, doncs fan falta eleccions, i crec que malgrat que han esquivat la pregunta, i han d'analitzar els resultats, i no ens, el que segurament ens trobarem, doncs, serà en una posició molt dura per part de Junts, amb la paradoxa més de que el conseller Giró haurà enviat uns pressupostos que després el seu partit acabarà destrossant, no? Aleshores, en coherència amb això que plantejàveu, no? que deia l'Eulàlia, bueno, volen governar per millorar la vida de la gent, desfent uns pressupostos que ells mateixos han aprovat. Home, Jordi, jo no sé quina racionalitat li veus a tot això, però a mi em costa molt veure més enllà d'un...
Estàs dient que no pensem amb el cap?
No. Jo dic que sortir d'un govern en el que has aprovat els pressupostos, si això no ho expliques per un arrebato, no ho expliques per la racionalitat, perquè si tu has estat intentant fer uns pressupostos, negociant-los...
O perquè una gota que vés al got...
Bueno, però les gotes que vessen al got...
Jo respecto la teva forma de pensar racional.
Les gotes que vessen al got normalment acaben sent respostes emocionals, no acaben sent respostes.
No té per què, pot ser un cúmul de despropòsits.
És igual, podem entrar en aquest debat, però crec que
a mi no em pots dir que penso només amb el cor.
No, jo no et dic que pensis amb el cor, dic que no és racional acabar oposant-te a uns...
Pots ser equivocat, tu és racional.
Jordi, si tu estàs defensant uns pressupostos i surts del govern i t'acabes oposant, digue-li com vulguis. Però vaja, és oposar-te a tu mateix.
Però no és emocional, Jordi.
No, estic dient que es diu de forma despectiva. I les emocions també poden ser la covardia, la por, sí, el fàstic, clar, etc. Clar.
Joan, que encara no l'hem sentit.
Sí, jo no entraré en la discussió de sobre la racionalitat i la sentit.
Això és filosòfic. Però potser no és el dia.
Però a mi m'interessa més...
Molts altres temes al dia.
M'interessa molt més la divisió interna, perquè fins ara han estat negant que aquesta divisió interna d'un partit no estigués afectant el govern. I efectivament estem veient que sí que hi ha una divisió interna, i aquesta divisió interna es traslladarà ara en un duel per quina oposició fan. Jo crec que la primera intervenció ja he parlat i he anunciat que es començaria a parlar de la legitimitat del govern. És que no han passat ni 10 minuts que s'ha parlat de la legitimitat del govern. I, per tant, hi haurà un ala dins d'aquest partit que intentarà fer una oposició molt semblant a la que hem vist en altres països en els quals situem cap a l'extrem de la dreta aquests posicionaments. I hi haurà un altre ala que serà més... assertiva, més dialogant i més pactant, i veurem quina guanya. És a dir, no ha acabat la guerra dins de Junts per Catalunya, o sembla que no ha acabat. Ara bé, jo crec que sobre la taula hauríem de posar alguns elements perquè el centre de la política catalana no és només Junts per Catalunya, és l'executiu. I efectivament Junts per Catalunya té raó en un fet, i és que aquest govern es va fer a partir de la idea del 52% de l'independentisme. I en la mesura que aquest govern ja no és el del 52%, hi ha hagut de canviar el relat, un relat que, per cert, és el relat que s'ha aguantat des de l'any 2012, perquè era l'eix nacional el que es prioritzava en qualsevol acció política. Si això canvia, vaja, jo estic expectant de què ens explicarà el president Pere Aragonès, perquè probablement crec que sí s'hauria de sotmetre a la voluntat de les urnes. Si l'eix de la política catalana canvia definitivament i el govern no el marca l'eix nacional... i el marca un altre eix, que és l'eix ideològic, l'eix econòmic, etc. Estic expectant, aviam què explica avui, però efectivament ha canviat absolutament.
No,
ell va ser investit a partir de la idea de fer un govern independentista cap a la independència.
Joan, però quan tu te'n vas enrere fins i tot a l'any 2012, també el discurs d'Esquerra Republicana ha canviat. O sigui, el mateix, sí. El discurs d'Esquerra Republicana
però es va presentar,
no era el que feia
es va presentar
no
les eleccions,
ara, no?
Però es va presentar les eleccions amb aquest discurs i el van votar.
No exactament. Ara, clar, és que sembla que ha hagut gairebé una inversió de papers, perquè Esquerra Republicana sembla que, en certa manera, estigui imitant aquella convergència dels pactes, aquella convergència del diàleg, aquelles convergències sempre entendres en Madrid, no? I Esquerra Republicana, que havia fet precisament aquell paper que ara possiblement està fent la Laura Borràs, de dir, no, escolti'm, nosaltres anem cap aquí, etc. Allò d'anar a darrere, dient, no, escolti'm, nosaltres som independents i la independència independència, ho recordem tots això, no? Ara hi ha hagut un canvi per part d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es veurà molt pressionada davant d'un Junts que ara és lliure de fer un discurs, però que ja era dic, el que feia la Laura Borràs, no? Per tant, veurem, a les municipals, mesura... els alcaldes i alcaldesses també es veuran lliures d'aquesta faixa d'haver estat al govern i d'haver fet un discurs més compromès. Ara tothom té una certa llibertat, llevat d'Esquerra Republicana, que no sé si se n'adona, però Junts, en certa manera, bueno, però... pot llançar a les potes del cavall del Partit Socialista.
Són dos quarts
de... l'Illa com actua.
Són dos quarts de nou de la nit, encara segueix en marxa aquesta roda de premsa, Adrià.
Doncs sí, mira, doncs just ara mateix acaba d'acabar aquesta roda de premsa de Laura Borràs i Jordi Turull. Com hem anat sentint diversos flaixos, Junts guanya, Aragonès perd, Junts per Catalunya passa a l'oposició, una oposició que podríem tindre d'alguna manera responsable, si bé no han dit obertament que aprovarien els pressupostos que ha dissenyat el conseller Giró, sí que diuen que faran el millor que sigui per la gent, que, per tant, pas a pas, i que miraran de negociar tot el que faci falta. Han titllat el govern de Pere Aragonès com un govern fracassat i diuen que Aragonès hauria de fer una reflexió sobre si té suports o no. No han parlat directament de qüestió de confiança o de convocar eleccions quan els hi hem demanat, però sí que ha dit que d'alguna manera Pere Aragonès hauria de veure... qui li dona suport al seu govern de diputats. Com hem anat explicant i com ens ha respost el mateix Jordi Turull, els consellers ja estan fent arribar la comunicació que volen cessar com a consellers del president Pere Aragonès, i aquest anunci que ens ha sobtat una mica a tots, que és el missatge de Xavier Trias a Jordi Turull dient que està a disposició del partit. L'havíem escoltat molt aquestes últimes setmanes dient que si es trencava el govern, que si hi havia inestabilitat, ell es retiraria o no faria aquest pas de presentar-se com a alcaldable de Barcelona. Si més no, després d'aquesta consulta ha canviat d'opinió i sembla que, com a mínim, continua aquesta carta damunt la taula.
Doncs aquest és una mica el resum del que ha passat en aquesta compareixença de Laura Borràs i de Jordi Turull. Marc, no sé si tenim novetats pel que fa a la compareixença del president.
De moment encara no. Estaven molt atents aquí al Palau de la Generalitat a la compareixença de Junts per Catalunya. Ara que ja ha acabat, suposo que serà qüestió de minuts que ens avisin que Pere Aragonès compareixerà des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat i, per tant, que sabrem quina és la valoració que fa ell d'aquesta decisió de les bases de Junts per Catalunya de sortir del govern. El que ens han confirmat des d'aquí Palau és el que explicava també Jordi Turull a la roda de premsa, que un per un, cadascun dels consellers nomenats per Junts per Catalunya estan presentant la dimissió al president i, per tant, el decret de cessament, suposem, no ha de trigar a publicar-se. Sigui avui, sigui demà, és qüestió d'hores.
Doncs, en fi, estarem pendents també d'aquesta compareixença de Pere Aragonès. Farem una petita pausa, però abans acomiado també l'Astrid i la Marta, que han de marxar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit al 9C. De seguida continuarem amb la tertúlia. Com dèiem, fem una pausa i tornem de seguida.
RAC 1. Stephen King regresa a la fantasía con su nueva novela, Cuento de Hadas. Bienvenidos al lado oscuro de Érase una vez. Cuento de Hadas de Stephen King, ya a la venta. Publicado por Plaza y Janes.
El Departament Científic de Vivesoy diu que són més sostenibles perquè cultivem localment. Res, que no cal portar-ho de fora, si aquí en tenim de ben bo. No caldria tant d'apartament.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Torna el Cavatast, la mostra de caves i gastronomia a Sant Sadurní d'Anoia els dies 7, 8 i 9 d'octubre. No et perdis l'experiència Cavatast amb productes de qualitat de la mà dels seus elaboradors, música en directe i un ampli programa d'activitats. Tota la informació a cavatast.cat. Organitzat per l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
Del 6 al 9 d'octubre, torna Sona Mollet.
El Festival Internacional de Jazz, Piano i Música de Cambra, que aplega joves promeses i intèrprets consolidats com Xavi Torres i Pedro Emmanuel Pereira.
Un festival solidari que enguany promou la creació local amb la Mollet Jazz Band i el Cor Jove de l'Escola Municipal de Música de Mollet.
No hi faltis. Més informació a molletvallès.cat.
Barnafilter Do 2022, el 7 i 8 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
Compra i venda de segells, monedes i articles de col·leccionisme.
Sorteig benèfic de segells de la Guerra d'Ucraïna en col·laboració amb l'associació Gerelo per recaptar fons per les víctimes.
Si vens i ens dius que ho has escoltat a RAC1, t'obsequiarem amb una entrada gratuïta al Museu Nacional d'Art de Catalunya per visitar el gabinet numismàtic.
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar-ho i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosby.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos. RAC1.cat.
És fàcil.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
7 minuts de 9:15 del vespre. Seguim aquí en aquesta tertúlia, en aquest especial del no ho sé, de seguiment d'aquest trencament del govern després d'aquest resultat de la consulta de Junts amb aquest 55, gairebé 56% dels militants que han decidit trencar amb el govern de Pere Aragonès, enfront aquest 42% que apostava per continuar dins l'executiu. Seguim aquesta tertúlia amb l'Eulàlia, el Joan Julivert i també el Jordi Cabré, i s'afegeixen també a aquesta hora a la tertúlia la Magda Gregori. Què tal, Magda? Bona nit.
Hola, bona nit.
I la Sílvia Cànovas. Sílvia, què tal? Bona nit,
bona
també.
Nit.
Si us sembla, però, a aquesta hora el que fem és recapitulem i de tot el que ha passat fins ara fem aquest resum. Com dèiem, es consuma el trencament del govern de la Generalitat. Junts per Catalunya, que passarà a l'oposició després de la consulta interna a la militància, que ha decidit sortir de l'executiu. Com dèiem, amb aquest 55% dels vots, la presidenta del partit, Laura Borràs, ha estat així de contundent.
Constatem avui que el govern de Pere Aragonès és un govern fracassat, un govern que ha perdut la legitimitat democràtica i que ha prioritzat acords, pactes amb el PSOE en lloc de prioritzar els acords que van permetre la seva pròpia investidura amb l'independentisme. Cap de les seves apostes que ha dut a terme ha donat cap rèdit pels ciutadans de Catalunya.
Ho ha dit fa uns minuts en aquesta compareixença de premsa des de la seu de Junts per Catalunya. Última hora, Adrià Santasusagna.
Per Junts per Catalunya, el partit surt reforçat per aquesta posició i creu que és Pere Aragonès qui perd davant d'aquesta consulta. Els consellers ja han comunicat al president que deixen el govern, que abandonen l'executiu, i a partir d'ara Junts passa a l'oposició. La presidenta del partit, Laura Borràs, ho ha anunciat fa uns minuts.
Junts per Catalunya passa a l'oposició per fer oposició d'una manera ferma, per fer oposició d'una manera responsable, per continuar treballant perquè Junts continua sent, naturalment que sí, un partit amb vocació de govern, però també és un partit polític amb paraula.
una oposició que serà responsable. Diuen que faran el millor que sigui per la gent. No han dit obertament que aprovin els pressupostos del conseller Jaume Giró, però sí que quan arribi aquesta pantalla i els vegin, estaran oberts a negociar.
Ara per ara el partit fa pinya i assegura que tot i la divisió en la consulta de 55% contra el 42% no es trencarà i tampoc que no hi haurà dimissions, Adrià.
Sí, el partit assegura que surten més forts, sobretot després de fregar el 80% de participació. Neguen que hi hagi cap fractura, cap ruptura, i un exemple, segons Junts, ha estat el sorprenent anunci de Xavier Trias, que tanca files amb el partit.
Totes les mostres de suport, de voluntat de col·laborar a partir d'ara en aquesta etapa, les vull posar en valor, i en especial, si em permeteu, em vull posar en valor una que m'ha arribat no fa massa estona, de dir, compta amb la nostra col·laboració, amb la meva col·laboració per aquest futur, que és la de en Xavier Trias, que trobant-se lluny d'aquí ens ha fet arribar tota la seva col·laboració.
Per tant, podem intuir que el trencament de Junts dins del govern, aquests resultats no faran que Xavier Trias renunciï a poder ser candidat a l'alcaldia de Barcelona. Turull, per cert, que no ha volgut revelar el sentit del seu vot en aquesta consulta, és a dir, el que ell va votar, tot plegat en aquesta decisió de Junts per Catalunya, com explicàvem, de marxar del govern, i avisen Pere Aragonès que hauria de pensar, que hauria de reflexionar sobre el futur del país i que cal que es vegi públicament quins suports té, ja sigui en eleccions o en una qüestió de confiança, que de moment han evitat reclamar obertament.
Gràcies, Adrià. Com dèiem, a aquesta hora també estem en espera que comparegui Pere Aragonès des del Palau de la Generalitat, el president que ja ha començat a rebre també les renúncies, com ara sentíem, dels consellers de Junts. Des del Palau de la Generalitat, Marc Martínez Amat.
Sí, ens acaben de dir que compareixerà Pere Aragonès cap a les 9 del vespre des de la Galeria Gòtica del Palau. El president ha seguit el desenllaç de la consulta aquí tota la tarda, reunit amb el seu equip. Jordi Turull l'ha trucat per comunicar-li els resultats just abans que es fessin públics, i poc després han confirmat que el president farà aquesta compareixença per valorar-los i també per valorar l'escenari que s'obre a partir d'ara amb un govern en solitari d'Esquerra Republicana. Però el que no tenen previst anunciar encara avui és els relleus dels consellers que pleguen.
D'altra banda, dèiem que el govern s'haurà de remodelar en les properes hores. No sé quins seran aquests passos aquest cap de setmana, Marc.
Doncs no serà ràpid, perquè hi ha diverses passes. Des de la presidència ens confirmen el que estava dient, que ha informat també Jordi Turull, que els consellers estan comunicant la dimissió al president. Primer, Pere Aragonès ha de signar el decret de cessament de Jaume Giró, Victòria Alsina, Lourdes Ciuró, Violant Cervera, Gemma Geis i Josep Maria Argimon, que sortirà publicat al Diari Oficial, i després vindran els nomenaments dels substituts i la presa de possessió. A més, el president podria aprofitar aquests canvis per reestructurar el govern i per redefinir les competències dels departaments, fusionar-ne, canviar-ne els noms, redistribuir-ne les competències. Tot plegat, però, pot trigar dies a materialitzar-se. I el que quedarà més per llarg també serà la substitució dels 260 càrrecs dels departaments que depenen ara de les àrees que controlava Junts per Catalunya i que es podrien produir en qüestió de mesos.
Gràcies, Marc. I per la seva banda, Pedro Sánchez, que reclama a Pere Aragonès que garanteixi l'estabilitat del govern. Això sí, el president espanyol no vol concretar quin ha de ser el paper del PSC en aquest nou escenari que s'ha obert. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el president espanyol sosté que en etapes de crisi, com és la situació actual, la inestabilitat no pot ser un aliat. Sánchez, de moment, evita fer sang de la trencadissa al govern català. Aquesta tarda no ha dit això des de Praga.
Momentos tan difíciles, tan complejos que están atravesando el conjunto de la sociedad catalana española. La estabilidad de los gobiernos es fundamental. Y por tanto yo abogo por esa estabilidad, en este caso del gobierno de la Generalitat de Cataluña, que sea cual sea la circunstancia, la coyuntura del gobierno de la Generalitat de Cataluña, nosotros vamos a tener siempre tendida la mano en aras de ese diálogo por el reencuentro.
Y diu també sobre el paper del PSC que ha de ser Salvador Illa qui marqui doctrina, que ell no anticiparà absolutament res.
Des de l'independentisme, l'Assemblea Nacional Catalana celebra la decisió de la militància de Junts, es penja la medalla d'haver sacsejat el taulell polític amb la manifestació de l'11 de setembre en una piulada. L'entitat reivindica que l'estratègia partidista ha fracassat i també demana eleccions. Falten 2 minuts per 3:15. Volíem actualitzar una mica aquesta informació que venim explicant-vos des de les 7 de la tarda, per tant, des de fa pràcticament 2 hores en aquest especial del 9C, amb aquest trencament per part del govern. Us deixo fer una última valoració, Jordi, Joan i Eulàlia, que pràcticament ens ha ocupat molta estona aquesta doble compareixença per part de Junts. Ja per acabar, Jordi.
Posem una mica per damunt de la dinàmica de partits
decidirà, i que per molt que avui sigui un dia molt centrat en la dinàmica de partits, jo continuo confiant de tot cor que les aliances independentistes tornin a funcionar algun dia i que sigui per fer el que ens hem proposat entre tots, malgrat que uns tinguin una idea i els altres en tinguin una altra. Pensem que l'independentisme es mereix que sigui una estratègia o sigui l'altra, s'expliqui bé i no només parli de conveniències de partit, sinó també de realitat. Això és el que espero per les dues bandes. I després hi ha un tercer element, que és el PSC, que també em sembla que té una pilota de taulada ara important, i especialment el PSOE. Els pròxims mesos haurà de demostrar si és capaç de satisfer les expectatives de la taula de diàleg amb alguna cosa o no, perquè si no posarà Esquerra Republicana en un gran problema.
Joan.
Sí, molt ràpid. Primera, que bé, el president de la Generalitat ha esperat el primer any televisiu, com és lògic per poder donar i poder que el seu missatge sigui prioritari per davant de tota la crisi de Junts per Catalunya, o en tot cas sigui la seva veu la que es prioritzi. I apuntar un element, efectivament, ara hi ha un canvi absolut de l'eix sobre la governança a Catalunya, que havia estat sempre pivotant al voltant de l'eix independentista, des de l'any 2012. Portàvem 10 anys d'aquesta manera. S'ha trencat, això. I Esquerra Republicana ha quedat sola, sense cap soci independentista. Recordem que la CUP el va abandonar ja al principi de la legislatura, i pel que sembla està fent efectiu allò que hagués fet si Salvador Illa no hagués guanyat les eleccions. Perquè recordem que si l'opció va acabar sent la independentista, la del 52%, va ser perquè l'altra opció, que era un pacte d'esquerres, l'obligava a cedir la presidència a Salvador Illa. Ara tirarà endavant aquell projecte que tenia amb la salvedat que Salvador Illa només podrà fer un suport des de fora. Per tant, probablement seria lògic que es pogués sotmetre a eleccions perquè els catalans decidissin si volen canviar aquest eix que porta una dècada, i probablement fins i tot arribaria a ser intel·ligent, perquè és una possibilitat que tindria ara per ara Pere Aragonès de poder tenir més vots que Salvador Illa, poder encapçalar un tripartit, mentre hi ha una part de l'independentisme que està absolutament desfet. És a dir, que plantegi el senyor Pere Aragonès un candidat ara de Junts per Catalunya si decreta eleccions, tal com ha quedat avui Junts per Catalunya dividit per la meitat. Seria una qüestió estratègica de partit, de dir, mira, canviem l'eix i a més ens situem al capdavant d'aquest front d'esquerres, però a més jo crec que tindria una certa honestedat amb la ciutadania de Catalunya quan has estat durant 10 anys pactant amb el que era Convergència, PDeCAT, Junts per Catalunya, sempre pivotant al voltant de l'eix de la independència, que has decidit legítimament abandonar.
Eulàlia, per acabar.
Mira, la Marta Alòs abans parlava de la llibertat que tenien tots els partits per prendre decisions ara, menys la d'Esquerra. Jo discrepo perquè crec que ara veurem un president o Pere Aragonès que té una llibertat, que és l'única persona que pot convocar eleccions. I, per tant, això jo crec que ara és el que determinarà el president.
Aquesta llibertat ja la tenia.
Bé. Sí, però el que vull dir és que, precisament, la Marta deia que Esquerra no era lliure, i jo dic, bueno, que hi ha més lliure que decidir en quin moment, i, per tant, triar molt bé en aquest moment. I, sobretot, el moment és imprescindible perquè entrem en un any electoral en què hi haurà municipals i autonòmiques a bona part d'Espanya, i després acabarem amb unes eleccions estatals a finals del 2023. Per tant, jo crec que aquesta llibertat, en aquest moment, poder triar en quin moment convoques eleccions i quan fas durar aquest govern, que evidentment, com estàvem dient, serà fràgil, doncs això jo crec que és un punt. Segon punt, jo diria com a conclusió que no estem millor que ahir, ni com a país ni com a moviment independentista. Per tant, en aquest sentit, crec que el que ha passat avui a Junts no és especialment constructiu per tots plegats, no? Crec que la lluita dins de Junts no s'acaba aquí, i això és un fet, i jo crec que veurem els propers dies com reaccionen sobretot les persones que han defensat quedar-se dins del govern i de quina manera van prenent posició. I per últim, jo ressaltaria un tema que avui n'hem parlat poc, però que és la importància de que un país pugui tenir pressupostos, i més davant d'una situació econòmica com la que tenim, i crec que el d'avui tampoc ens acosta a, al final, poder solventar doncs la situació que es pot trobar bona part de la ciutadania d'aquest país d'aquí uns mesos, quan la inflació segueixi a aquests nivells, no?
Abans d'acomiadar-vos, deixeu-me que saludi Jéssica Albiach, presidenta d'En Comú Podem al Parlament, que la tenim en línia a aquesta hora. Senyora Albiach, bona nit.
Bona nit.
Creu que cal convocar eleccions?
Doncs la veritat, jo crec que després de 2 anys perduts, després d'un govern trencat, jo crec que eleccions és el darrer escenari que hauríem de contemplar. Personalment crec que el país el que necessita és un govern fort, és un govern capaç de donar-li resposta a la crisi que tenim damunt la taula, que està directament foradant les butxaques de la ciutadania, que té moltes dificultats, ja no només per arribar a final de mes, sinó per omplir la nevera, per poder pagar la factura de la llum, i per tant jo crec que eleccions ha de ser l'últim escenari que contemplem, i aquí crec que és responsabilitat del president aragonès articular una nova majoria. I evidentment jo penso que aquesta nova majoria ha de ser una majoria progressista, va ser el que vam dir ja el 14 de febrer, hi havia una nova majoria disponible, i evidentment crec que d'això es tracta ara mateix, d'articular una nova majoria que doni una sortida a la crisi perquè no la paguen els de sempre.
Per tant, vostè m'està dient que estan disposats a entrar a aquest govern amb Esquerra?
Jo crec que el debat no és si nosaltres entrem a govern o no, jo crec que el debat ha de ser quina majoria ara mateix n'hi ha disponible per tindre un govern estable i un govern fort. Ara mateix el president aragonès té un govern que només té el suport de 33 diputats i diputades.
I quin seria aquest govern fort, per tant?
Bueno, jo crec que n'hi ha altres forces parlamentàries a la cambra i el president les ha de sondejar, ha de parlar amb elles per veure de quins suports estaríem parlant. Nosaltres estem on sempre hem estat. És a dir, jo sempre he dit, jo no estic aquí per facilitar-li la vida al govern, sinó per facilitar-li la vida a la ciutadania. I a mi el que m'interessa és que n'hi hagi un govern que tinga clar de quin costat està. Ara mateix tenim un milió de treballadors i treballadores al nostre país que no se li actualitza el seu salari perquè la patronal ho està bloquejant. Per tant, tenim un govern que està al costat dels treballadors o de la patronal, de les elèctriques o de les renovables, d'un veritable escut social o d'un escut social de 300 milions d'euros com anunciava el president la setmana passada, i amb aquests diners no tenim ni per començar. Per tant, jo el que vull és un govern doncs, que lideri la resposta a la crisi.
Però no sé si l'he acabat d'entendre, perquè vostè insisteix en aquest concepte d'un govern fort i alhora diu que sí. El govern explori quines altres possibles majories tindria. Vostès s'inclouen o no en aquesta possible majoria?
Nosaltres, evidentment, estem obertes a parlar amb el president per veure cap a on vol portar el país i quina és la sortida que li vol donar a la crisi, però és que jo encara no he escoltat el president dir cap a on vol portar a Catalunya en aquests moments tan difícils. Per tant, el primer que vull fer és escoltar al president i a partir d'ahí, jo sempre ho he dit, i de fet Catalunya ha tingut pressupostos els últims 2 anys perquè en Comú Podem sempre hem pensat, vull dir, no estem aquí per dir no a tot, sinó per veure com podem acompanyar a la ciutadania en el seu dia a dia. Per tant, jo vull que escoltar el president i a partir d'ahí, evidentment, doncs nosaltres disposades a parlar.
Ara que em treia vostè precisament el tema dels pressupostos, fa uns dies en Comú Podem va anunciar que congelava aquestes negociacions pels pressupostos. No sé si amb aquesta nova situació vostès es plantegen canviar de parell i donar suport als pressupostos.
Doncs nosaltres vam anunciar que congelàvem la negociació de pressupostos perquè veiem que teníem un govern que no era capaç de governar. De fet, jo deia, jo ara seuré a negociar amb un conseller, el conseller Giró, que és de Junts, i jo no sé si la setmana vinent serà conseller. Doncs bé, ara mateix ja sabem que, amb tota probabilitat, el conseller Giró ja no serà conseller d'Economia. Per tant, el primer que s'ha de fer és tindre una estabilitat governamental, és a dir, veure quin govern tenim i cap a on vol portar el país, així que pas a pas, i evidentment la següent conversa que s'ha de tindre és la dels pressupostos.
Jéssica Albiach, presidenta d'En Comú Podem al Parlament, gràcies per atendre'ns també aquesta nit al 9C de RAC1.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona nit. En fi, doncs m'aprofito també, quan falten 7 minuts per les 9 de la nit, esperant aquesta compareixença també del president aragonès, aprofito per acomiadar l'Eulàlia Soler, el Joan Julivert i el Jordi Cabré. Molt bona nit.
Ara sí que
us deixo marxar. I començarem també aquesta segona part de la tertúlia. Abans, però, farem una petita pausa.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Amb l'alarma de Movistar Prosegur, si et passa res, t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia, si cal. Tarden menys que tu a decidir si agafes o no la jaqueta de mig temps. Aconsegueix l'alarma de Movistar Prosegur per només 14,90 euros al mes durant 3 mesos, contractant-la fins al 16 d'octubre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
From la Barcelona que t'enamora, tu l'Amèrica que et fascinarà.
Des de 149 euros per trajecte, vols directes a Estats Units, Argentina i Xile. Consulta les condicions i reserva ja a flylevel.com.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la Gala Femenina de Futbol Europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés sempre tens ofertes increïbles.
I a més, un 50% en la segona unitat en molts productes.
Com ara l'ampolla de litre d'oli d'oliva verge extra Coosur, ojiblanca, arbequina o picual. Combina'ls com vulguis.
A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
A la botiga, web o app.
RAC, RAC, U. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Coordenades del 6 al 16 d'octubre. Univers, Sitges.
El metavers està de moda. Del 6 al 16 d'octubre gaudeix del millor cinema de gènere del món i de tots els seus universos al Festival de Sitges. 11 dies, 7 sales i més de 200 pel·lícules t'estan esperant. Compra les teves entrades a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
Llavors l'alarma salta si algú intenta entrar. Això és un segon pis, però la terrassa em fa una mica de cosa.
Res, tranquil·la. Mira, amb els sensors de portes i finestres podem detectar vibracions i cops. I així ens anticipem. I fixa-t'hi, amb les càmeres podem veure si passa alguna cosa. Si hi ha un problema real, l'avisem a la policia. Tu pensa que nosaltres som a l'altre costat.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 944 45 46.
012, la millor resposta.
La targeta sanitària, si us plau.
La teva cartera ara és al mòbil. La meva cartera és una nova aplicació on podràs tenir totes les targetes i títols expedits a Catalunya en format digital. A partir d'ara ja pots pujar-hi la targeta sanitària i utilitzar-la a farmàcies i progressivament també s'anirà aplicant a CAPs i hospitals per poder fer totes les gestions de manera àgil i segura. La meva cartera, les teves targetes, sempre amb tu. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Els clàssics de dènim de firmes icòniques t'esperen a la Roca Village. Visita de dilluns a diumenge el destí de compres més emblemàtic i deixa't inspirar per les icones atemporals que compraràs ara i vestiràs sempre. Gaudeix a la Roca Village de les més de 150 botics, de les millors marques nacionals i internacionals, amb descomptes de fins al 60%.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
No perdis el temps llegint notícies. www.principal.cat. Una nova manera d'informar-te.
Onzena jornades gastronòmiques del peix de Llotja i l'arrossejat a l'Ametlla de Mar, del 7 al 16 d'octubre.
I el dia 8, diada de l'arrossejat a la Confraria de Pescadors.
Més informació a visitametlladamar.com. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, no! Bonic, no! Barat, no! I boom! Mobles Boom, especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta l'Escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona... 3, 2, 1... Rostí!
Preparats per la batalla.
Un home que està sempre mirant els núvols i no perquè sigui meteo, sinó pels petes que fuma, Abel Caral! Un home que està tocat per la Saligarda i que és possiblement l'única cosa que el toqui, Martí Oliveres!
Llams i trons a dojo. I a més, Vicenç Martí contra tots.
Descarga com l'onimus, no sé com diuen aquests núvols, que us els inventeu. I us inventeu, perdona que te digui, les previsions.
L'Escorxador, nou capítol a RAC+1, presentat per Guillem Estadella.
Moltes gràcies!
Escolta la l'app de RAC1 a RAC1.cat i el canal de YouTube de RAC1. Tots som
més
u. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Són pràcticament les 9 de la nit. Estem pendents d'aquesta compareixença al Palau de la Generalitat del president Pere Aragonès. Ara de seguida hi connectarem en directe, però abans dono la benvinguda també als tertulians que s'incorporen a aquesta hora, la Sílvia Cànovas, la Magda Gregori, l'Oriol Ribet i el Lluís Carrasco. Què tal? Bona nit a tots.
Bona nit.
Bona nit.
Marc, estàs al Palau de la Generalitat. No sé si està a punt ja aquesta compareixença de Pere Aragonès.